Són les 11, el 6 de març li queda una hora i al Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
I en aquesta hora rebrem el Bernat Soler, que ens farà el diari de campanya per a les eleccions del Barça. Avui els dos candidats, Joan Laporta i Víctor Font, han apujat el to. L'aspirant a substituir Laporta ha passat pel tot costa. De seguida, el Bernat Soler ens explicarà com ha anat aquesta entrevista.
Aquest diumenge és 8 de març, Dia Internacional de les Dones, i ens fixarem en el que proposa la periodista Laia Gordi en el seu llibre La revolta de les mares. Diu que no és un llibret d'instruccions, sinó una caixa d'eines i un sac de boxa.
I parlarem de música, de la seva música, amb Xarim Arasté. Ens presentarà el seu vuitè disc, Punt de Creu. Ens proposarà un pla cultural i ens dirà amb quina notícia de la setmana es queda.
I qui tindrà l'última paraula del dia, és fàcil que ens faci venir gana, encara que ja hàgim sopat a aquesta hora. Daniel Ulià, que és investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, però és especialitzat en el cultiu de tòfona.
Doncs som-hi, que ens queda una miqueta més de 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
Entrem a l'última hora del dia amb les veus que han marcat fins ara aquest 6 de març. És una selecció amb el segell Marc Güell.
S'està fent aquesta búsqueda per la riera de Geòleg, també pel riu Mugent. Hem tingut aquesta trucada aquest migdia amb un avís de que hi havia un vehicle, doncs, anar a la riera.
Venia, jo crec, o a treballar o a portar algun paquet o alguna cosa aquí. Amb la mala sort que jo crec que això ha sigut un accident, que ha agafat un camí que en aquest moment era l'equivocat. I en pocs, jo crec que en pocs minuts, en pocs segons, l'home, pobre, doncs, la riera se l'ha emputat.
Donald Trump ha passat de dir el temps per parlar ja s'ha acabat a dir que la guerra no s'aturarà fins que no es produeixi una rendició incondicional.
Entre países aliados es bueno ayudar cuando se tiene razón y también señalar cuando se está equivocado o se está cometiendo un error, que es el caso. Esta guerra en Irán es un extraordinario error.
Les conseqüències d'aquest desplaçament a nivell humanitari i polític poden ser sense precedents. S'acosta un desastre humanitari.
Estem al setè dia de l'operació Rugit del Lleó i estem atacant l'enemic, tant els seus líders com el seu règim d'opressió i diversos objectius, inclòs el Líban.
Quan vam decidir restrenar la pel·li de fa 23 anys, no havia passat lo de la invasió aquesta última d'Iran. I sembla que està feta ahir. Les coses es repeteixen, malauradament, perquè hi ha molt males persones pel món.
Quan ja entres en el capítol decisiu, que és que et donin l'ajuda, clar, el temps és crític. Estàs parlant de gent gran, estàs parlant de gent que estan malament, és un col·lectiu vulnerable.
I, sobretot, hem de prevenir i perseguir l'execrable violència masclista. Una sola víctima de violència masclista demostra que encara hi ha molt camí per recórrer.
Jo, en cap cas, la gent que és de Manresa ho sap perfectament, he representat ni represento idees extremes, ans al contrari, presento el seny i l'ordre, i aquí també responc al fet que digués que no aliança.
El municipalisme va primer, i això crec que ho entenen tots els partits, tot i que ara potser algú no se'n recordi.
Calma, confiança, el govern està i desplegarà tots els recursos que faci falta, el temps que faci falta, per defensar el nostre sector agroalimentari, el nostre sector porcí i, sobretot, també fer complir les normes de sanitat animal. Per tant, aquí torno a demanar front comú, unitat d'acció.
Jo no necessito dintre de mi fer un disc cada any, una gira diferent cada any, però que em fa molt feliç, no?, el poder fer cançons quan jo vull i ensenyar-les quan jo vull.
Y la calle Málaga, que inspira el título de la película, es una calle también donde había esta mezcla de culturas, mezcla de religiones, muy, muy bonita. Y yo creo que eso es algo muy bonito, sobre todo hoy en un mundo en el que estamos sobre todo erigiendo paredes.
Notícies sota la llum de la lluna, amb Manel Elias i Agnès Marquès, a Catalunya Ràdio.
Les 11:06, ahir vam començar un diari de campanya de les eleccions del Barça, en aquest compte enrere per les eleccions que se celebraran el dia 15 de març. I en aquest diari de campanya, avui en la seva segona edició, volem saludar de nou en Bernat Soler. Bernat, bona nit.
Hola, què tal? Molt bona nit.
Avui el to ha anat pujant, eh? Això avui ja feia fila de campanya electoral, de veritat.
Sí, sí, la veritat és que ahir ja ho prevèiem. De fet, ho vam anunciar, perquè tot i que la campanya començava a les 12 de la nit, és a dir, començava avui divendres, ahir, que va ser el dia en què ja vam conèixer que els precandidats que es convertien en candidats eren Joan Laporta i Víctor Font, hi va haver un augment del volum, del to, de la crispació, sobretot en la figura de l'expresident fins fa 4 dies, Joan Laporta, que havia tingut una precampanya molt amable, molt simpàtica, amb els macarrons, amb el pernil, amb el tractor, i que de sobte ja ha canviat i l'enfoca ara és directament cap a Víctor Font. Mira, perquè en tingueu una mostra, aquesta declaració que ha fet avui Joan Laporta, ahir ja en vam sentir una, i avui en sentirem una altra, que és en el mateix to, fins i tot diria que encara pujant una miqueta més la intensitat de la crítica.
Doncs em sembla, Bernat, que no tenim aquest tall per poder escoltar. De fet, oi que no en tenim cap, però mentre mirem de recuperar-los, ell ha pujat avui el to i Víctor Font ha passat pel tot costa. Li ha respost amb el mateix to?
No, ha estat una miqueta més, com ho diria, més, no diríem pacífic, però sí que és veritat que ha arrestat les pilotes com si fos una partida de tennis, no? És a dir, hi ha hagut una intenció força agressiva per part de Joan Laporta cap a Víctor Font, qualificant-lo del perill del futur esportiu del Barça, i sobretot també criticant-li perquè ahir Víctor Font va referir-se al Barça del passat, que diu ell, un Barça que, entre d'altres, diu que és el Barça de Negreira, per tota aquesta qüestió relacionada amb els pagaments que es van fer durant molts anys des del Barça cap al que va ser vicepresident dels àrbitres, el famós Enríquez Negreira. Mm. Bé, això de dir el Barça de Negreira no va agradar gens a Joan Laporta, no ha agradat tampoc gens a molts socis, i això ha provocat que avui, per exemple, hi hagi hagut una acció coordinada a xarxes per part de Joan Laporta i dels directius que l'acompanyen en la seva candidatura, a través de, sobretot, la xarxa X, on es reclama a Víctor Font que rectifiqui les seves paraules i que no desprestigi les victòries del Barça anomenant-lo d'aquesta manera, Barça de Negreira. El que va fer Víctor Font va ser referir-se a que no volia que es tornés a repetir una situació com la que s'ha viscut aquests anys amb aquests pagaments cap a aquest exàrbitre convertit en el vicepresident dels àrbitres. Com dèiem, Víctor Font ha estat al tot costa, ha dit que ell el que volia dir era que el que s'ha de ser és transparent i que no es poden fer aquest tipus de pagaments, perquè, evidentment, doncs, després això alimenta precisament a l'enemic, no?, que permet, en aquest cas, doncs, a la gent del Madrid i del madridisme, doncs, tenir armes llancívoles contra el Barça i treure-li, diríem, mèrit dels triomfs esportius que ha aconseguit.
Mira, Bernat, em sembla que podem sentir aquest acarament, justament. Mireu.
Qualificar el Barça com ha qualificat fa que s'hagi convertit en altaveu de la campanya de desprestigi institucional del Barça pitjor de la història. Llançada des del madridisme, llançada des de la caverna. No es pot admetre que qualifiqui el Barça com l'ha qualificat.
Hem d'acabar, perquè el Barça i els seus socis i sòcies n'estan farts, de la judicialització del club. Els Bartogates, els casos Neymars, això de l'última del senyor aquest de Vox de no sé on. Això hem de passar pàgina. S'ha acabat.
Doncs sí, ha estat el capítol d'avui d'aquesta batalla que tindrà més episodis, més capítols durant els pròxims dies, amb aquest la porta clarament marcant ofensiva i amb un Víctor Font que intenta, doncs, mentrestant, doncs, respondre com pot. Avui Víctor Font, en aquesta entrevista del Tot Costa, al marge d'explicar el seu projecte, sí que ha fet una cosa que és molt habitual també en les campanyes electorals de clubs de futbol, que és allò de parlar de noms propis, de fitxatges, de futbolistes. No ha anunciat cap fitxatge, ja us ho avanço, però sí que és veritat que en un món, el del futbol, on moltes vegades els aficionats el que volen és tenir cromos, doncs el que fan és anunciar noms. Se li ha preguntat per dos noms que són bastant populars, com sí. Són Julián Álvarez, un jugador de l'Atlètic de Madrid, també el de Haaland, el davanter del Manchester City. Víctor Font ha dit que aquests jugadors són impossibles de fitxar perquè els seus clubs no els venen, però en canvi ha obert la porta a poder potser negociar. Ha dit que era un fitxatge més realista per un davanter que és anglès i que juga al Bayern de Munic, que es diu Harry Kane, que fa molts gols i que diu que per les seves circumstàncies, perquè acaba contracte d'aquí una temporada, doncs podria ser un fitxatge que estigués més a l'abast del Barça. És la primera vegada en aquesta campanya que comencem ja a sentir noms que, com dèiem abans, és una de les salses que acompanyen sempre aquestes campanyes. A veure, hi ha hagut campanyes electorals que s'han guanyat gràcies a l'anunci de noms.
No, i tant.
Per començar, el Madrid, fa molts anys, Florentino Pérez va guanyar unes eleccions perquè va anunciar el fitxatge de Figo, aleshores capità del Barça, i el va complir. Al cap d'un temps, a les eleccions del Barça, precisament Joan Laporta, les que va guanyar, va anunciar el fitxatge de David Beckham, que finalment no és que no vingués al Barça, és que va acabant al Madrid.
Dues operacions molt sonades i que tots recordem. Molt bé, doncs, a veure com va el cap de setmana, com li va demà el Barça amb el Bilbao. Després, ho hem explicat, just hem connectat quan s'acabava el Madrid, que ha acabat guanyant per la mínima i en pràcticament l'últim minut, i això sempre també acaba condicionant una mica els discursos i l'estat d'ànim de la campanya electoral. Molt bé, Bernat, fins dilluns, bon cap de setmana.
Fins dilluns, que estarem en Niu Castle i us explicarem com es prepara el Barça també per el partit de Champions.
I tant, i tant. És un no parar. Bon cap de setmana.
Igualment.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat el
78.825 78825 Sèrie 130.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. 11. Ara i sempre, ben jugat.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Un orgasme d'una soprano com és?
Depèn de la soprano. Si la soprano és lleugera, segurament seria... Si la soprano és lírica, seria... I si la soprano ha tingut un mal dia, no se la oye.
Jo dimiteixo, ja. No m'hi he trobat mai. No m'hi he trobat amb una soprano en aquest escenari, no m'hi he trobat mai.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Els orgasmes són de cap o són... Espera, són veu de cap o veu de pit?
Són d'una mica més avall.
Amb motiu del Dia Internacional de les Dones, descobrim dos oficis amb història fets per dones. Les mocaderes i les remendadores.
El dia del metaport, la mocadera el que feia doncs, era parar la sang i remenar-la molt perquè no quedés quallada. I recollir els budells, separar els grossos dels petits.
Quan arriba un barco que a la nit ha pogut pescar i treballar, sempre ve ple de forats. Ens deixen la peça de manera que la pugui remendar.
Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. She always has a smile.
Catalunya Nit. Les notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
Un quart de 12, estem avançant en aquest divendres d'un cap de setmana que té una parada el diumenge, que és el Dia Internacional de les Dones, una celebració que evidentment té com a objectiu reivindicar moltes coses que encara estan pendents, i nosaltres ens hi sumem avui amb un llibre que es presenta demà, que es diu La revolta de les mares i que ha escrit la periodista Laia Gordi. Laia, benvinguda.
Hola, bona nit.
A veure, d'entrada ja em crida l'atenció un adhesiu groc en forma d'alerta que hi ha aquí, que diu: això no és un llibret d'instruccions, és una caixa d'eines i un sac de boxa. Què vol dir això?
Bé, mira, és un resum que se'ns va acudir posar així. Perquè no volíem que la gent es pensés que és un llibre de criança, perquè no ho és realment. És una investigació periodística, perquè jo soc periodista, sobre què són les maternitats feministes, què és el feminisme matern, que són coses que últimament, feminisme matern no tant, però les maternitats feministes, com que sura, com que se'n parla, però ningú ho aterra. No sabem el que és, no, realment. Com ho tradueixes, això? Però realment no és un llibre de criança, tot i que hi ha un capítol que potser sí, que hi ha una miqueta més de criança o de com gestionar-te la vida a casa i no morir en l'intent, però sobretot és un llibre... jo crec que polític, social, sobre quin és el significat de la maternitat avui dia i com podem maternar i viure feministament, diguéssim, amb els nostres infants. Per cert, un apunt. Jo entenc el concepte mares, si jo parlo de mares com a subjectiu genèric. Vull dir, mare és persona que materna, home, dona o identitat dissident.
Ara ja entrarem també, perquè sí, hi ha conceptes que, per la gent que no estigui molt ficada, perquè com dius tu, és un llibre molt documentat, hi ha moltes referències, però hi ha conceptes que crec que poden sorprendre els nostres oients i que està bé també que expliquem. Però d'entrada tu dius que el teu fill s'acostava als 3 anys. Tu, clar, molt feminista, tens un fill allà. I als 3 anys et fas una pregunta que és: qui és una mare i què ens fa mares? Ja que ens ho plantegem, ja vol dir alguna cosa. Quina seria la resposta? Qui és una mare? Perquè sembla molt òbvia, però no ho és tant, potser.
Mare és la persona que tira endavant, diguéssim, les tasques maternes, no? I això no necessàriament està vinculat al gènere. El que passa és que podríem dir que és una feina feminitzada. O sigui, bàsicament, un 99%, anem a dir 90, va, el fem les dones. Però no necessàriament ho hem de fer les dones. És veritat que quan entres en això, de seguida algú et diu allò de que hi ha tot el tema físic, biològic, en el cas de que sigui una maternitat biològica, però realment el vincle biològic diferenciat, o sigui, el que et diferencia, el cos sexual, o sigui, el que et diferencia aquest vincle, és els primers anys, com a molt, i si hi ha una lactància, diguéssim, més dilatada. Si no, a la pràctica, hauríem d'estar els dos, en el cas d'una parella heterosexual, evidentment, hauríem d'estar els dos en el mateix lloc. En les altres parelles també. De fet, la prova de que, o la prova pràctica de que això és així, és que en les parelles lesbianes no hi ha tanta diferència en les tasques, no? En la càrrega mental, en com es gestiona la dinàmica dintre casa. Per tant, sí, mare és qui materna, qui fa les tasques maternes, no?
I això vol dir que habitualment quan s'ha pensat o definit la maternitat s'ha fet des d'un punt de vista masclista, habitualment?
Sí, aquí el que passa és que el feminisme va necessitar, diguéssim, renegar de la maternitat, perquè la maternitat ens venia imposada, no? I ja hi ha hagut llibres de fa anys, però han sigut ha sigut molt puntual, per entendre'ns, no? Però darrerament el que s'està reivindicant és que la maternitat també pot ser gaudida des del feminisme. O sigui, no necessària... Tu no has de renunciar al feminisme per ser mare. Es pot maternar des del feminisme, inclús es pot maternar amb vincle i amb presència. Vull dir, perquè també sembla que per ser mare feminista has de ser molt desapegada, no?, de les criatures i tornar corrents a treballar, no?, al cap de dos dies i aquí no ha passat res i tu continuar amb la teva vida estupendíssima, no?
I tampoc és això.
Això és irreal. De fet, això no és maternar des del meu punt de vista. Cadascú té la seva... o sigui, escull com fa la seva vida, eh? Però no crec que sigui una... O sigui, hem d'entendre també que la maternitat no es fa sola. O sigui, la maternitat vol temps. De fet, jo reivindico molt en el llibre temps i diners per les mares. Les mares fem una feina que, a més, té un valor social i polític que és necessari en la societat i l'estem fent gratis. S'hauria d'entendre socialment que, bueno, crec que a nivell de societat i a nivell d'estat s'hauria d'entendre, i això seria una reivindicació feminista, que les mares tenim dret a viure amb la mateixa comoditat que la resta de la societat, diguéssim.
Clar. Ja has apuntat abans, així breument, que no és una qüestió de gènere. Tu, de fet, parles d'homes tendres i de homes mare i d'homes que maternen. Què vols dir quan parles d'homes tendres?
Va, a veure, jo he escrit un llibre sobre això, és llarg. Sí. No, és broma.
Aquí tenim temps, eh? Sí.
És broma, ho intentaré resumir. Des del feminisme és incòmode moltes vegades parlar d'homes, val? Però jo crec que s'ha de poder parlar d'homes des del feminisme perquè hi ha homes feministes, perquè convivim amb els homes. La meva parella és un home, jo tinc un nen. Que es defineix com a nen, que acabarà sent un home un dia, i crec que hi ha homes, això també és prou controvertit, d'acord, però hi ha homes bons i hi ha homes tendres, és veritat, és controvertit dintre del feminisme, però hem de poder-ho dir perquè si no estem renegant de la meitat de la població i a més els ubiquem o us ubiquem en una situació molt incòmoda en alguns, no? Perquè aleshores com puc ser jo, com puc ser aliat, no?, d'alguna manera. Bueno, llavors jo reivindico que no són una majoria, de fet sou una gran minoria, els homes tendres, però crec que hi ha homes que tracten bé les dones, que tracten bé a tothom, diguéssim, i que tenen ganes de maternar. O sigui, que volen criar els seus infants de la mateixa manera, amb la mateixa eficiència que les seves companyes. No volen fer de pare, en el sentit tradicional. Jo renego una mica de la paraula pare, tot i que crec que els homes la podeu, diguéssim, reconduir.
Clar, però és veritat que molts homes que tracten bé el seu fill, etc., no dirien materno, estic maternant. I aquest és un concepte interessant.
Sí, és una provocació, potser. Però, mira, jo crec que el que hem de fer amb els infants és el que hem fet les dones durant mil·lennis. Llavors, ho sento, però no ho sento, però les que ho fem bé som nosaltres. Les que ho seguim fent bé som nosaltres. Les que portem la majoria de la càrrega mental. Les que sabem quina dosi d'ibuprofeli has de donar al nen amb els quilos que té. Les que sabem... O sigui, al final, les que encara avui portem la majoria del pes som nosaltres. Per tant, què necessitem dels homes, no? Aquests homes tendres que volen criar, què necessitem que facin? És molt senzill, el mateix que nosaltres. O sigui, el que vols és un company simètric, faci el mateix que tu, que sigui igual de competent que tu. Igual un tindrà més habilitats amb una cosa, l'altre més habilitats amb una altra, però en general vols una persona igual de competent i eficient amb les criatures com ho ets tu. Llavors, com li diem això? Li diem paternar i maternar? Dir-ho diferent no ens ha sortit bé fins ara. Jo proposo dir-ho igual. Llavors, com li hem de dir paternar? Perdó, ho trobo tremendament injust. No, li anem a dir maternar, que és el que està ben fet de moment.
Clar, no, ben interessant. Una altra idea que hem subratllat aquí. Alguns dels feminismes més interessants creus que venen de les dones àrabs, de les migrants i pobres?
Sí, crec que... Jo no les conec prou, eh? Jo reconec que la majoria de veus que cito són, venen del feminisme negre o del feminisme radical nord-americà, històric. Però jo crec que els feminismes que surtin d'aquests espais seran dels més interessants, perquè venen d'unes... Perquè són els nadies d'avui en dia. O sigui, són les persones als marges. Són les dones... són les dones que tenen més a... o que no tenen res a perdre, diguéssim. I aquestes potser, jo crec que ens ensenyaran molt a la resta. Perquè és que el feminisme, jo crec que totes les polítiques d'esquerres, però les hem de pensar des de les de més avall. Si tu resols els problemes a les que estan a baix de tot, també resoldràs els teus. I moltes vegades pensem les polítiques i pensem el feminisme des d'una classe mitja, blanca, prou benestant. També perquè potser la majoria de feministes històricament que hem pogut pensar teníem uns estudis, jo no em considero la classe mitja, però igualment bueno, jo ho he pogut fer des d'un cert privilegi, si no, no hagués pogut escriure aquest llibre, no?
Clar. Parles molt de les millennials, sí. Perquè aquí estàs inclosa en el grup, i també dius que internet, les xarxes, no ho salvarà.
No, jo crec que no, i menys com estan enfocades ara. O sigui, les xarxes ara mateix no... Fa uns anys ens pensàvem que les xarxes ens podrien portar una certa democratització, diguéssim, de la informació, dels espais, de la militància, de l'activisme, i a la pràctica, com que els algoritmes no estan dissenyats per això, les xarxes no estan dissenyades per ser espais de pensament i de difusió, estan pensades per rentabilitzar anuncis. I, per tant, el que viralitza a les xarxes no són continguts interessants. Són continguts que, bueno, de fet, ara últimament d'extrema dreta, perquè els que manen a les xarxes són d'extrema dreta, no? Aleshores, bueno, tot i que és una eina que no podem deixar d'utilitzar, hem de ser molt conscients que hem de trobar informació, hem d'organitzar-nos, ha d'haver-hi moviment, hem de poder pensar fora de les xarxes, perquè les xarxes estan... És com si estiguessin trucades. Estem jugant a cartes i falten cartes.
Sí, sí, avui hem explicat com funciona Grok, per exemple, la intel·ligència artificial d'Elon Musk, i està clar que potencia, diguéssim, la discussió, el soroll, més que, per exemple, la veritat, i està dissenyada perquè sigui així, ens explicava el Carlos Baraybar. Per acabar, tu que has estudiat molt bé la teoria, malgrat tot evolucionem, es va a més, és a dir, si hagués escrit aquest llibre la Laia Gordi de fa 70 anys o 50, estaríem pitjor?
Sí, jo crec que sí que evolucionem. Malgrat tot, jo soc molt optimista. I soc molt optimista des de que soc mare, el qual és, no ho sé, deu ser un tema de supervivència, no? O sigui, però jo crec que sí, crec que la meva situació és molt millor, diguéssim, que la de la meva mare quan em pujava. En termes de feminisme. Tot i així, queda molt per fer i hem de ser molt conscients que no podem anar enrere.
Demà presentació de les mares, la revolta de les mares, a on, a quina hora i a quin lloc poden venir a veure
demà
i a pensar els homes com comencem a maternar?
Va, a veure si vénen homes, això serà divertit. Demà a la llibreria La Carbonera del Poble Sec, a les 12 del migdia, juraria que hi ha vermut, ojo, i ho presento amb Esther Vives, que és una superjefa del feminisme matern, que va escriure un llibre fa molts anys, i bueno, la gent que... Les mares feministes saben qui és.
Doncs que vagi molt bé la presentació, Laia. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Nosaltres fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada un anunci important i també importantíssim, la música de Xarim Areste, que ja el tenim aquí a punt amb la guitarra. Amb la guitarra no sabem on. No.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Soy Ignacio Escolar, director del diario.es. Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas.
Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
Un món on tothom està de vacances.
En creure un món.
I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Un capítol amb estrella Michelin per reivindicar les dones chefs. Parlem amb Martina Puigverd, del restaurant Les Cols d'Olot.
I el primer que vaig dir abans de dir hola o papi mama va ser cantar el Virolai. Rosa d'Abril, Morena de la Ser.
L'altre barri, amb Blai Mercè.
Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les dues i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT.
Acabem de sentir els senyals horaris de 11:45 de la nit i en aquest punt saludem el nostre company de l'equip del Catalunya Nit, Marc Güell. Bona nit.
Bona nit.
Escolta'm, acabem de saber un detall important de la ruta del Papa quan visiti Catalunya, oi?
Sí, acabem de saber que el Papa Lleó XIV anirà també a Montserrat durant aquesta visita que es farà a Catalunya. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, avui mateix una delegació del Vaticà ha visitat el monestir per començar a fer els preparatius d'aquesta trobada. Recordem que la visita del pontífex, en aquest cas a Montserrat, serà el dimecres 10 de juny al matí. El papa s'hi podria quedar fins al migdia per sentir la salve i el virolai de l'escolania, i tot fa preveure que també podria dinar amb la comunitat de monjos. El pare abat de Montserrat, que és Manel Guasch, ja va tenir un primer contacte amb el papa Lleó el mes d'octubre, quan va ser a Roma, i li va poder entregar la medalla commemorativa del mil·lenari de l'abadia. Més detalls d'aquesta visita que farà a Montserrat el 10 de juny, doncs aquella mateixa tarda seria quan es faria després la cerimònia de benedicció de la Torre de Jesús, en aquest cas de la Sagrada Família, a Barcelona. Recordem que el 25 de febrer el Vaticà va fer oficial aquesta visita del papa Lleó XIV a Catalunya. Després de Catalunya, Lleó XIV viatjarà a les Canàries i abans, del 6 al 8 de juny, serà també a Madrid. Serà la segona visita d'un papa al monestir de Montserrat. L'anterior ens hem de remuntar l'any 82 amb Joan Pau segon.
Doncs ara ja amb aquesta confirmació, gràcies a Marc, comencen tots els preparatius per aquesta visita, que també serà important també quan hagin de pujar a la muntanya de Montserrat i al monestir. Vinga, va, seguim.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Pues campa el vent sobre la terra, del cim fins riu avall, més obvi que un espill. Ni acaba ni comença, així de senzill. Venim de gent.
El punt de creu és una de les formes de brodat més antigues que es poden trobar arreu del món. És un treball per fer a mà, artesanal, com la música del convidat que ens acompanya avui al Catalunya Nit. Xeri Maraster, bona nit.
Bona nit.
Bona nit i benvingut.
Oh, gràcies.
Punt de creu. Escolta, és el teu vuitè disc. El vas publicar fa tot just una setmana.
Just, sí, sí.
Quin retorn estàs tenint?
Pues estic estorat. Sí, però estic acostumat a que em diguin molt bé, superguai, però aquest cop sento com que han arribat més enllà, ha sigut com més significatiu tot el que rebo. No són gaires missatges, aviam, faig música, no ho sé, com no és gaire massiu això, però sí he notat que he arribat a alguna ànima.
I per què creus que passa això, que està passant això?
No ho sé, potser llegeixen que hi he posat tot el meu amor, tota la meva ànima també. La música és una cosa tan sàvia, que va per davant de la humanitat sempre, i quan tu li deixis espai a ella és com ficar-te un mirall davant de la humanitat, saps? Et diu coses. Jo no tinc ni idea, però la música és sàvia.
No, sí que hem llegit que és el teu disc més valent, radicalment honest, també hem llegit, no? El que ho és més de tota la teva trajectòria musical.
Això diu sempre a cada disc.
Sí? No, o sigui...
Algo s'ha de dir.
Des d'on l'has treballat, però? Què volies explicar, tu?
No saps mai què vols dir. Jo crec, me sento com un pescador que tiro l'am i llavors pot ser que pesqui una sardina o una balena, no se sap mai. I és el que deia, que si vas amb un concepte al darrere, fracassaràs com a artista, perquè l'art sap més que tu. Li has de donar espai a la Mare de Déu perquè sigui ella la que parli. Saps què vull dir?
El vent sembla que pujo,
el riu sempre va cap baix. En lo vent sembla que pujo, però el riu sempre va cap baix. Qui sap si mor el mar? Potser allà és on neix.
Ets un poeta, Xerim.
Moltes gràcies.
Estàs parlant del riu Ebre, no? O de tots els rius, o de la vida, o...
És que som tots aigua, no? Que venim d'un lloc i anem cap a un altre. Sí. La cançó parla de la mort. És un tema molt que em fascina, la mort, perquè sento que ni tan sols la ciència en sap res. Llavors, gairebé tot el que se pot dir és des de la creença. Però la meva experiència sobre la mort és que no és cap final, perquè tota la gent que se m'ha mort la tinc tan a dins, tan a dins, que ningú me pot dir que ha marxat. On collons han anat? Pues més endins encara. D'un tall.
Jorge Manrique, el poeta, les cobles a la mort del seu pare, deia que les nostres vides són els rius que van a parar al mar, no? Què és el morir? T'has inspirat en versos com aquests, en la teva pròpia experiència? Al final, la pèrdua, no, de persones que estimem ens acaben transformant, perquè per molt que hi pensem, sabem que hem de morir, però ens sorprenen i mai arriben en el moment adequat. Mai és l'hora, al final, no?
Sí, així és. Sí, una cosa que també m'inspira molt a la mort és que me fa entendre que la vida és tan misteriosa, que vivim com si tot estigués donat per sentat, no? Com tot està per sentat. Però és un miracle, allà on miris, el blau del cel és inexplicable. I la música demostra aquesta cosa sobrenatural que és la vida, perquè la música no la pots tancar dins d'una capsa, sobrepassa la física.
Posant nom al ninot de fang, que escriuràs la seua història. La cançoneta del nostre plan pesa més que la matèria. I no caldrà forçar cap any, perquè la clau és il·lusòria. Més antic és aquest refrany que la flor de la magnòlia.
Molta guitarra. Té força protagonisme, la guitarra,
sí,
no?
Sí, per fi.
Ja.
Ha sigut una cosa conscient que han fet aquesta vegada.
Sí.
Sí, els últims discos havia anat amb la guitarra acústica, ho gravem tot en directe, i no tenia gaire temps per a focalitzar-me amb la guitarra, que és una cosa tan difícil, la guitarra. És molt difícil.
Explica'ns-ho, per què és tan difícil?
Pues mira, quan ho dic això, la gent em diu, home, el piano? Dic, però, hòstia, no heu vist un gat passejar per un piano? Que sona el piano quan passa el gat. Quan passa per damunt d'una guitarra no sona ni una nota. Per bon guitarra que siguis, t'has d'esforçar molt perquè ja soni un mínim.
Troba el lloc sant, troba una vida, troba algun racó lliure d'engany.
Això que ens estaves explicant ara també pot ser que hagi favorit que arribi també d'una manera més intensa el disc, no? Si heu tingut oportunitat en la producció aturar-vos més també en la música, no? En els nivells on sona cada instrument.
No sé què dir-te, me sembla com màgia, això. Que pugui arribar al cor d'algú. Perquè, sobretot perquè necessita temps. Aquesta música que faig jo necessita un cert temps. No és algo que no és com un constipat que es viralitza i te n'oblides quan te cures. La idea és que pugui cantar aquestes cançons durant molt temps. I, de fet, si ara fracassés, en el sentit de que no arribis a ningú, jo tinc una sensació d'èxit total, perquè sé que aquestes cançons les podré seguir cantant molts anys. Al final, qualsevol artesania va d'això, va de que puguis... De que l'obra transpassi el temps, no?
L'artista té aquesta por, aquesta música que no l'escolti mai ningú més?
L'artista modern, sí. Abans cantàvem a Déu, i ja t'escolta Déu, doncs ja està. Però avui, la música urbana, per exemple, està pensada per tindre èxit avui. i demà ja tindrà un èxit un altre. Però si t'has d'esperar 2 anys a tindre èxit, has perdut la pasta i... Saps què et vull dir? Jo tinc molta paciència.
Tant d'amor fa falta un univers sencer només per a que tu i jo ens estimem per un segon entre les aigües de la revelació dins de la música on naix el món. Tant d'amor desvela l'ics de l'equació.
Com hem d'imaginar el procés creatiu del Xerim? Aviam, a les teves terres...
Sí, he tingut sort de que m'han deixat un lloc allà on cobre mort, a Flix.
Un lloc molt, molt maco, amb molta història. Explica-ho.
Sí, el bo és que el carrer està abandonat. Bueno, el bo i el dolent, perquè... Hosti, és curiós això. El casc antic està abandonat. Justament la casa del davant de la meua, amb les pluges i això, s'ha enderrocat. I ara no puc entrar a casa, tu, perquè estan amb les feines de netejar el carrer. I com que les cases no tenen fonament, s'aguanten les unes a les altres, i la gent ha abandonat els pobles, doncs fa por que no quedarà casc antic a Catalunya, no? Que no quedaran cascos antics als pobles. I bueno, jo m'he beneficiat perquè no molestava ningú, vaja. Com que està abandonat només hi ha gats, ningú m'ha fet fora d'allà.
Ja li cauen les espines a la rosa blanca.
Aquí tornem amb les guitarres, eh? És un so que ens agrada molt. Aviam, el disc el presentaràs en concert divendres 27 de març a la Sala Apolo.
Sí.
Barcelona. I és el moment, perquè tots els nostres oients, a qui els estigui agradant la música del Xerim, que s'hi apuntin, seran format quartet, no?
Sí, un quartet, amb un altre amic, guitarra, en Marcel Castellví, de Mora, i l'Enric Fuster i el Litus Guidera al baix, que són uns amors, sí que ens ho passarem molt bé, segur.
Perquè un navegador pot passar tot.
Xerim, saps que els divendres, sempre que ens visita algú del món de la cultura, cada setmana us posem deures. Ens has de dir un pla cultural que et cridi l'atenció i que vulguis compartir amb nosaltres, i també m'hauràs de dir la notícia de la setmana.
Doncs mira, un pla cultural imbatible és que demà toque la Mar Pujol al Centre Cívic La Farinera del Clot. La Mar, que és un talent inspiradoríssim, que si no podeu anar al concert, almenys escolteu el seu últim disc. Ara està fent un altre, però, bueno... És un sol de Catalunya.
Apuntat. I la notícia de la setmana?
Mira, quan m'ho preguntava, he estat pensant-ho, eh? I m'he decidit al final per els ametllers han florit.
Els ametllers han florit, sí, senyor.
I jo trobo que és una notícia preciosa, perquè després de tants titulars, tan tràgics, tan drama, tan hòstia, la vida segueix endavant de forma preciosa. I crec que la qualitat dels pensaments que tenim és la qualitat de la nostra vida. I doncs prefereixo tindre al meu cap ametllers que floreixen que gent que mor de manera tan injusta. I bé.
Núvol negre tapant el cel, ni un raig de sol en tot l'hivern. Núvol negre, no em fas cap por.
Que els ametllers floreixin és la mirada pròpia d'algú que viu en contacte amb la natura. Vam veure, no?, el tombant del gener, les mimoses i els ametllers començant a florir. És un bon pensament. M'ha agradat molt aquesta frase. Els pensaments que tens defineixen la qualitat de vida, la teva qualitat de vida. Has vingut a dir això i és molt bo, eh?
I no només això, el que diem, també. El que diem afecta tant a la... O sigui, les nostres relacions són les que són per com ens comuniquem amb elles, per com ens comuniquem amb nosaltres mateixos. És bàsic.
Gràcies, Xerim, per acompanyar-nos avui aquí al Catalunya Nit. 27 de març, el Xerim estarà a la Sala Apolo de Barcelona presentant aquest últim disc, Punt de Creu, que sona fantàsticament bé. Gràcies, Xerim.
Si vols guerra, mel de romer, jo no tinc molt més a fer fins que no flori l'ametller. Ja pots emportar-te.
aquí no moc. T'espero mel de romer de pan del foc.
Tres quarts de dotze, és l'hora de la rotativa. Aquesta nit amb la Lídia. Lídia Téllez, bona nit.
Hola, bona nit, Manel.
Com ja sento de fons que això no para, us han arribat les portades?
No han arribat, les tenim aquí.
Va, doncs comencem per l'ara. Què ens expliquen?
Doncs mira, per una banda, en Cultura, en Manuel Carreré diu: Putin és un cap d'estat molt més clàssic que Trump. En quant a la guerra d'Orient Mitjà, Trump exigeix a l'Iran la rendició incondicional. Per altra banda, tenim benedicions religioses al líder, coincidint amb la desclassificació dels documents del cas Epstein, en què se l'acusa d'agredir una menor. Trump va ser beneït ahir a la Casa Blanca. I la foto de portada és aquesta. El Trump assegut en el despatx oval, voltejat als seus assessors, ministres, suposo, rebent aquestes benediccions.
Sí, sí, aquesta és una imatge que hem comentat abans amb l'Agnès. Sí, oients, si podeu, busqueu-la, perquè sí, realment...
És que és curiosa.
Sí, no us deixarà indiferents. I el periòdico?
Sí. El periòdico tenim Rosalía, una gira de 100 milions d'euros. El gran tour internacional de l'artista catalana arranca el 16 de 16 en Lyon. Després tenim la guerra entra en una nova fase. Estados Unidos e Israel lanzan ataques a gran escala con Teherán, mientras Trump afirma que no habrá acuerdo con Teherán y que solo aceptará su rendición incondicional. Una altra notícia, el papa visitarà Montserrat antes de oficiar una missa en la Sagrada Família. León XIV acudirà al santuario durante la mañana del 10 de junio y por la tarde inaugurará la Torre de Jesús.
Molt bé.
I ja està. Després tenim la campanya electoral del Barça. La grada d'animació i los abonos marquen la pugna entre la Porta i Font.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Lídia. Que acabi d'anar bé la jornada i que tinguis bon cap de setmana.
Igualment, bon cap de setmana.
Molt bé, i aquí a la redacció, Marc Güell, bona nit. Han arribat a portades.
Sí, tenim La Vanguardia, El País i El Punt Avui. Totes tres en portada també destaquen aquesta fotografia de Donald Trump al seu despatx, al despatx oval, envoltat de pastors evangèlics i líders religiosos, doncs, fent diverses oracions. Pel que fa als titulars principals, a La Vanguardia obren dient que Trump adverteix Teherán que no negociarà i només acceptarà la rendició total, i també lligat en aquesta guerra, en aquest conflicte, destaquen que Sánchez avisa que la guerra és un error que pagarem. També en portada, La Vanguardia, expliquen que Vox torna a tombar la investidura de Guardiola i activa el rellotge electoral, estem parlant d'Extremadura, i que els bombers busquen el conductor d'una furgoneta arrossegada per una riera. Passem a El País. L'obertura és perquè la guerra a l'Iran amenaça en provocar una crisi econòmica. També titulen l'èxode al Líban per les amenaces d'Israel i un infern de bombes sobre Teheran. I en aquesta portada també ens expliquen que Abascal expulsa Ortega Smith i expedienta a l'exlíder a Múrcia. I acabem amb el punt avui en què destaquen que Trump avisa el règim iranià que només li acceptarà la rendició incondicional.
Molt bé, gràcies, Marc.
Bona nit.
És l'hora màgica, 12 minuts i les 12. Moment de conversar amb el nostre oient misteriós avui, Agnès.
Sí, aviam, ha sopat, Manel? Fa molta estona que hem sopat.
Fa estona, podria tornar-hi, eh? Jo podria tornar-hi.
Doncs tinc males notícies perquè se t'obrirà la gana. Ja veuràs. La persona que tancarà avui el dia, que tindrà l'última paraula, coneix tots els secrets de l'anomenat diamant negre de la cuina. L'èxit d'aquest producte potser és justament el seu misteri, igual que la seva forta aroma i el seu gust intens. En els darrers anys ha passat a ser un enigma a un producte selecte que ja es troba en alguns mercats, però sí que encara falta molt perquè sigui un aliment fresc que estigui a les nostres cuines de manera habitual, malgrat que el seu cultiu a Catalunya no para de créixer. D'això també li podrem preguntar molt a en Daniel Ulià, que ell és investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, especialitzat en el cultiu de tòfona. Bona nit, Daniel.
Hola, bona nit.
Avui ens has estat escoltant en la distància. Has après alguna cosa?
Sí, sí, la veritat, sobretot m'ha cridat l'atenció la notícia de que s'han mort més de 5.000 persones aquest any passat esperant, mentre estan tramitant, no, l'ajut de la dependència. La veritat és que no ens ho podem permetre com a societat, no? Que és la gent normalment que més ho necessita, la gent gran, i que tenen, bueno, pocs dies, i hem d'agilitzar aquests temes, sobretot hem d'agilitzar i ajudar a les persones.
Quant de patiment, no? Imaginem darrere d'aquests finals que necessitaven ajuda. Daniel, què és la tòfona? Va, aviam.
Sí, la tòfona és un producte espectacular, vale? Hem de dir que és,
sí,
som uns privilegiats. Sí, som uns privilegiats aquí a Catalunya, perquè la tòfona negra, centrarem sobretot en la tòfona negra perquè tenim diferents espècies de tòfona, és un fong, vale? Podria ser, per exemple, els rovellons, vale? Que també són fongs. El que passa és que les tòfones les trobem sota terra. Vale? Llavors, en aquest cas, tenim la tòfona negra, la tuber melanosporum, que va lligada als ines, roures, de formes simbiòtiques, es troben lligades a les seves arrels, en aquests arbres, i només es troben en unes condicions molt determinades, molt concretes. Clima mediterrani i terrenys calcaris. Per tant, només en tenim aquí a Catalunya, algunes altres zones de la resta de l'Estat, al sud de França, en algunes parts d'Itàlia, i en lloc més del món trobem aquest producte de forma silvestre. Mm-hmm. Llavors, en un món globalitzat que trobem de tot a tot arreu, poder dir que tenim un producte tan nostre, tan lligat al nostre territori, i que després es coneix tan poc, que es coneixem poc, encara molt poc, com comentaves, doncs hem d'intentar treure'l de sota terra, aquest misteri que té, sempre està amagada, i donar-la a conèixer. Mm.
Sabem com es va descobrir la tòfona, o quan es va començar a aplicar a la cuina? No? La primera persona que diu, mira, vaig a provar això, a veure què...
Van ser els francesos. Els francesos van ser les primeres persones que la van descobrir. De fet, la tòfona fa tanta aroma perquè és una estratègia que ha desenvolupat per subsistir. Per què? Per exemple, els bolets poden dispersar les espores fàcilment, perquè els bolets surten fora de terra i amb el vent i la pluja es poden dispersar i es poden colonitzar altres zones i reproduir-se. En canvi, la tòfona està sota terra. Llavors, ha desenvolupat l'aroma perquè certs animals la localitzin, la trobin, se la mengin, i després, a través del seu tracte digestiu, facin un procés per poder-la disseminar arreu del bosc. Llavors, això, doncs, hi ha moltes espècies de tòfona, però n'hi ha unes que el seu aroma i sabor ens encanten. I això va ser a França, ja fa molt temps que van descobrir aquest producte, i després van ser els francesos que ens ho van donar a conèixer a nosaltres. Cap als anys 60, nosaltres, als 40, 50, 60, ens van donar a conèixer aquest producte tan espectacular que tenim aquí a Catalunya.
Els que són de zones de bosc o per on se'n fan, doncs tothom ha tingut algun amic que tenia algun gos molt bo que les ensumava, o fins i tot algun porc que s'emportaven a buscar-ne. Ara, però, se'n cultiven també moltes, no?
Sí, la veritat és que, entre cometes, l'hem pogut domesticar, no és fàcil, però avui dia doncs, ja s'ha desenvolupat una tecnologia que s'inoculen plançons, és a dir, arbres que són petits, que no tenen ni un any de vida, i llavors aquestes plantes que estan inoculades prèviament es planten en terrenys agrícoles, amb uns marcs de plantació al voltant del 6x6, després hi ha uns treballs agronòmics, una feina al darrere de mantenir-ho, i avui dia estem tenint molts bons resultats, i en aquest sentit, tot i que encara ens queda molt per saber, però hem avançat força, sí.
Vols dir que no són tan bones com les que es troben amagades, eh?
No, sí que ho són de bones, sí. No, no, no sabríem diferenciar les unes de les
sí,
altres.
Sí, igual?
Sí, perquè és l'alzina i el roure, perquè ho fem amb alzines i roure, són els mateixos que trobem al bosc.
Clar.
No té necessitat d'aplicar pràcticament cap producte químic, és com si ho féssim de forma ecològica. I, de fet, molta gent ho té com a producció ecològica, perquè és molt fàcil. L'únic que sí que, sobretot el que fem és, si podem, rec de suport, perquè com que estem en un clima mediterrani i amb aquests anys de tanta sequera, la veritat és que és necessari per poder tenir una certa producció i quantitat i que siguem estables en el temps. Això és molt important. Però s'està fent un producte de molt bona qualitat perquè se seleccionen uns terrenys que siguin idonis, que tinguin unes textures adients perquè desenvolupin un bon aroma. Els treballs culturals que fem, la veritat és que s'està fent un molt bon producte aquí a Catalunya.
Necessita molta aigua aquesta temporada propera. No sé quan comença el procés de recol·lecció, diríem, no? Però, sí. Però Déu, serà bona, creus? Perquè ha plogut molt.
Bé, ara estem acabant la campanya. La campanya comença mitjans de novembre i acaba mitjans de març. Ara estem a la davalla, bueno, l'acabada de la temporada de recollida. Les tòfones solen néixer al mes de maig, juny, principis de juliol, però sobretot maig, al voltant de maig. Llavors han de passar durant tot l'estiu, una mica, estan molt adaptades a aquest nostre clima mediterrani, aguantar les temperatures altes, poca precipitació, però el que fem nosaltres és complementar amb rec de suport, no és molta aigua, no necessitem gaire aigua. I perquè puguin créixer una mica, llavors durant la tardor comencen a madurar, agafar color, agafar aquest color negre característic, i després durant l'hivern acaben de fer aquest procés de maduració que es fa doncs, de forma molt tradicional encara amb els gossos.
Abans deia l'Agnès diamants negres, i clar, tenen un preu, barates no són. Com es fixa el preu de la tòfona?
És com qualsevol producte, oferta i demanda. És que, com qualsevol producte, sigui del bosc o agrícola. Llavors, sí que és veritat que, per exemple, quan no hi havia el conreu, doncs teníem una producció molt irregular, perquè depèn molt de la climatologia. Si no ens plou a l'estiu, és pràcticament impossible produir tòfones. Penseu que és un cicle molt llarg. De fet, amb el conreu el que hem aconseguit és una mica estabilitzar aquesta, la producció, i fins i tot incrementar-la, d'acord? Llavors, els preus són variables, varien d'un any a l'altre, però també varien durant la temporada. Al principi de temporada, que surt un producte que encara no és prou excel·lent, que li falta de maduresa, té un preu més baix, puja molt el preu abans de festes de Nadal, perquè és lògic, perquè són festes molt marcades, que tothom vol gaudir de productes excel·lents, la tòfona és un d'ells, i hi ha molta demanda, i després al mes de gener baixa una miqueta el preu perquè bé, després de les festes i dels festivals doncs, la gent doncs, fa una mica de contenció amb despesa, és normal, i després al febrer tornen a pujar una mica els preus, febrer-març.
Perquè un quilo pot arribar a costar què?
Al mercat, al voltant dels 700, 800, 900 euros el quilo, tòfona negra, seleccionada, de qualitat, rentada. Sí, sí, de seguida.
S'ha de ratllar molt poquet, eh? Sí. Ratllar molt poquet, eh?
No, però no és cara la tòfona, de veritat. El problema és que no la coneixem. Tenim productes del mar, marisc, que també valen el que valen, o un pernil bo també no és barat. El tema és que són productes que coneixem, que els tenim incorporats a la nostra gastronomia, i no ens fa por utilitzar-lo. Però, per exemple, 10 grams per persona i plat, estem parlant, si fes amb 1.000 euros el quilo, de 10 euros. Quant val un gin tònic premium? De Ginebra premium, tònica premium...
Ens has convençut.
Tenim la tòfona, sí, sí, sí. Tenim el gin tònic, posem una mica de música, va, una mica de música.
He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans.
És l'últim tren de la setmana, se'ns acaba, arribem a la mitjanit, dilluns tornarem a les 10 amb les notícies tan ben pensades com puguem.
I ara baixo per les Rambles i deixaré els carrers...
Amb l'Eli Espuny, el Luis Ángel Alonso, el Marc Güell, la Rídia Oriols, el Marc Presseguer i tota la redacció dels informatius de Catalunya Ràdio.
El meu amor creix entre el Fàbrega i Lloret.
I si ens pregunten on t'has ficat aquesta nit, doncs fent el Catalunya Nit. És el títol d'aquesta cançó. Agnès, se'ns acaba això.
Se'ns acaba el dia, se'ns acaba l'estona, però no posarem nosaltres l'última paraula. La tindrà en Daniel Ulià, que és investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, especialitzat en el cultiu de tòfona, ens ha dit. Com d'afortunats som de tenir-la tan a la vora. L'hauríem de conèixer una mica més. Aquesta és la sensació que ens ha quedat. Li farem cas en el Daniel i la coneixerem una mica millor. Gràcies per acompanyar-nos. Tens aquest micròfon per dir l'última paraula del dia.
Sí, la tòfona negra està amagada sota terra, té un toc de misteri, però el seu aroma explica tot un territori i és capaç de transformar un plat en tota una experiència. Jo el que faria és convidar-vos a que la tasteu i que consumiu producte de proximitat, producte del territori. Molt bona nit.
vas convertir en lleó. Jo li vaig donar el meu cos, però ella volia l'esperit. On t'has ficat aquesta nit? On t'has ficat aquesta nit?